D'aquí a 14 minuts seran les 3 de la tarda. Anem als esports. L'embolic de la segona divisió de futbol continua a hores d'ara. La Lliga de Futbol Professional i la Federació Espanyola de Futbol no troben una sortida a la situació que es va generar dilluns a la nit quan es va suspendre només un partit de l'última jornada, el Deportivo Fuenlabrada. Els equips que es consideren perjudicats per aquesta decisió amenacen d'anar a la justícia. I, de moment, l'únic que s'ha decidit és que demà no es juga el Girona-Almeria de la promoció a primera divisió que estava previst per demà. Girona, Eduard Solà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El partit estava programat per demà a Montilivi. L'Almeria i els àrbitres s'havien de desplaçar avui mateix, però al final tot plegat s'ha ajornat i ara mateix no hi ha data per aquesta eliminatòria, que és decisiva, amb tot el que això comporta pels equips que estan implicats.
De moment, tant la Lliga com la Federació han anunciat que l'eliminatòria Girona-Almeria queda ajornada a les dates que estaven previstes, és a dir, demà no hi haurà partit a Montilivi i diumenge tampoc n'hi haurà a Andalusia. A partir d'aquí, no han de trigar o no haurien de trigar gaire a anunciar les noves dates, que segons el director esportiu del Girona, Quique Cárcel, com més aviat es jugui i més aviat ho sàpiguen, millor.
No ens agrada, perquè ens agradaria jugar l'abans possible, però entenem que després del que ha passat, lògicament, la Lliga ha tingut que prendre unes decisions que no eren gens fàcils. El que sí que ens agradaria és saber l'abans possible quan es pot jugar aquest partit, perquè realment crec que per un nivell de l'equip, del jugador, del cos tècnic, saber-ho l'abans possible per poder planificar bé aquest playoff i poder-lo combatir al màxim nivell.
El que cada cop està més clar és que acabaran coincidint les dues eliminatòries de semifinals perquè un equip no tingui avantatge respecte a l'altre a l'hora de jugar a la final. El comitè de competició de la Federació Espanyola hauria de decidir avui sobre el Depor Fuenlabrada i si s'ha de jugar, el playoff s'haurà de jugar després.
No, crec que és normal que suguin les dues eliminatòries a la vegada, perquè crec que si no podria haver un avantatge a nivell competitiu una vegada que primer jugués l'Almeria Girona i després es jugués al Saragossa contra qui tingui a jugar. Crec que és lògic que les dues eliminatòries es facin a la vegada i després jugar a la final amb els mateixos temps de descans.
El Consell Superior d'Esports ha reclamat a la Lliga de Futbol Professional un informe sobre l'ajornament del Depor Fuenlabrada i vol aclarir si hi va haver negligència del club madrileny. També el comitè de competició de la Federació Espanyola hauria de decidir sobre aquest Depor Fuenlabrada. Mentrestant, avui han continuat les reaccions dels clubs implicats i un dels més perjudicats, l'Elx, a qui un empat de Fuenlabrada el deixa fora del play-off. El seu president, Joaquín Buitragó, ha estat contundent. Diu que si se seguien bé els protocols era impossible que passés el que ha passat. Diu que no parla de negligència, però sí de descuit.
Doncs ja veieu l'embolic que afecta tots els implicats, els equips, els àrbitres, els periodistes, perquè tu, Solà, quan feies vacances?
Espero començar-les una mica abans que tu. No. Però veia una mica complicat.
No, jo també t'ho veig molt complicat. Per cert, Yacine Kasmi, el jugador del Rayo Vallecano que va sopar amb un jugador del Fuenlabrada i que per això no va jugar dilluns, ha donat negatiu en el control de coronavirus que li han fet. Som al juliol, moltes competicions de futbol encara no s'han acabat i el marge de temps per estructurar els equips de cara a la pròxima temporada serà més curt que mai aquesta temporada. Aquests dies estem veient com molts clubs anuncien canvis a les banquetes mentre que d'altres negocien amb futurs entrenadors, però no poden dir res perquè tothom té coses encara en joc. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I un exemple d'això és el Barça. Ara com ara encara ha de disputar la Lliga de Campions al mes d'agost, però la continuïtat de la banqueta de Quique Setién ni de bon tros està garantida.
Sí, de fet, Setién ha passat ja el seu pitjor moment a la banqueta del Barça. La desfeta contra el Osasuna amb l'adeu a la Lliga al Camp Nou va esberlar el seu futur com a tècnic del conjunt blaugrana. Bartomeu el va mantenir al càrrec almenys fins a la Champions, amb importància cabdal al procés regenerador de l'estat anímic de l'equip en aquests dies. D'aquí la conversa Setién-Messi que va explicar el Xavi Campos a la TDT. I és on som. Vitoria va denotar un canvi en l'ambició del grup, però segurament insuficient per guanyar la Champions, però també per garantir que Setién s'asseurà a la banqueta l'any vinent. El club treballa amb la intenció de trobar un relleu, un perfil de prestigi que accepti l'any de contracte previ a les eleccions. Xavi és el gran assenyalat, però les relacions amb la junta directiva actual s'han tensat molt després de l'hivern passat i el viatge de Vidal i Grau a Qatar per mirar de convèncer-lo. En qualsevol cas, la realitat és que a dia d'avui és tan improbable que el Barça pugui guanyar la Champions com que Setién s'assegui a la banqueta l'any vinent, tot i tenir contracte.
l'Espanyol, mentrestant, explicades ahir en roda de premsa les directrius de cara a la pròxima temporada, ara la prioritat és trobar un entrenador per començar a vestir el projecte que té com a objectiu tornar a primera divisió. Eudald Serra, bona tarda.
Bona tarda.
I l'Espanyol voldria tancar la contractació del nou entrenador aquesta mateixa setmana.
Diumenge, després d'acabar la temporada, ja ho va comentar Rufete i ahir ho va tornar a recordar a la roda de premsa. Si fos per l'Espanyol, ja ho voldrien tenir tancat, però les negociacions no només depenen d'ells, va dir. El més ben situat per engegar aquest projecte a segona divisió és l'actual tècnic del Mallorca, Vicente Moreno, però la clàusula de rescisió amb el Club Balear, de prop d'1 milió d'euros, és un dels esculls, com també que Mallorca voldrien que no se'ls escapés, perquè encara té contracte en vigor. Moreno, com dèiem, és el número 1 de la llista, però l'Espanyol treballa amb d'altres opcions per si aquesta no s'acabés tancant. Els blanquiblaus, però, volen enllestir-ho el més aviat possible, perquè confeccionar la nova plantilla és prioritari, i aquí el futur tècnic hi ha de dir la seva amb els casos de determinats jugadors. D'altra banda, el que ja va quedar enllestit ahir és la reforma del nou Consell d'Administració, amb l'entrada de Josep Maria Duran com a conseller delegat i nou home fort, i també la de Rafa Marañón. El que és encara el màxim golejador de la història del club, ha enviat avui un missatge als aficionats convençuts que se'n sortiran.
Yo también pienso que tenemos esa humildad suficiente como para entender que esto se va a salir adelante a base de trabajo y sacrificio. Haré todo lo posible para que esto funcione y vaya bien.
I encara més moviments a les banquetes, perquè fa una estona l'Sporting de Gijón ha presentat el seu nou entrenador. Jordi Turia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I l'escollit ha estat David Gallego, que començarà un nou projecte després de la seva trajectòria a l'Espanyol.
David Gallego té 48 anys i accepta el seu debut com a tècnic al Súria, la seva ciutat natal. La seva experiència només passa per l'Espanyol. Va arribar el 2013 com a coordinador del futbol base. Després va dirigir el juvenil, el filial i també el primer equip en dues breus etapes. Ara, per primer cop, marxa de l'Espanyol i marxa també de Catalunya per entrenar l'Sporting.
Considero que estoy en el sitio idóneo. Creo que después de la experiencia que he tenido en el Espanyol, en el fútbol base y las dos épocas del primer equipo, este proyecto en el que también va a tener importancia Mareo, junto con gente de mucho más peso, para mí es el proyecto idóneo para seguir.
L'equip asturià no ha renovat Miroslav Jukic, ja que considera que no ha complert els objectius. L'Sporting ha acabat la Lliga 13 a 4 punts del descens i molt lluny de la promoció a primera. Però si David Gallego ha trobat feina, el que s'ha quedat a l'atur és Robert Moreno. Va fitxar pel Mónaco el 28 de desembre de l'any passat i només ha pogut dirigir l'equip en 13 partits, amb un balanç de 5 victòries, 3 empats i 5 derrotes. El coronavirus va aturar les competicions a França i no s'han reprès. L'equip ha finalitzat 9è a la Lliga, no s'ha classificat per anar a Europa i la nova direcció esportiva ha decidit substituir-lo per Nico Kovac, ex del Bayern de Munic, que anuncia una nova filosofia.
Yeah, every coach...
Cada entrenador té la seva filosofia, el seu pensament sobre el futbol. En el passat, jo he treballat a l'Eintracht Frankfurt i al Bayern de Munic. Són dos estils diferents de futbol, però jo m'hi vaig adaptar. Vaig veure com podia jugar l'equip amb els jugadors que tenia. Ara escolliré les millors coses i les millors tàctiques que puguin ajudar l'equip.
En aquest protagonisme de les banquetes hem de dir que avui el Milan ha anunciat que, en contra del que semblava, Stefano Pioli seguirà com a entrenador de l'equip. Ha renovat fins al juny del 2022. El Milan és ara mateix 5è de la Lliga Italiana.
Tot aquest moviment de les banquetes, encara podem afegir un exentrenador de l'Espanyol, el de la temporada passada, Pablo Machín, que ja és oficialment nou entrenador del Qingdao, de la Lliga Xinesa. I ja que parlem de futbol internacional, el Liverpool celebra avui la seva victòria 30 anys després a la Premier League. Ho farà al final del partit que juga contra el Chelsea. Anem a Anglaterra. Enric Gil, bona tarda.
Bona tarda.
Serà una festa, però sense seguidors. Això sí, amb un Jürgen Klopp, l'entrenador, que tenia una idea que sembla que no podrà complir.
La idea de Klopp era celebrar el títol amb una rua al final de temporada i com a mínim l'haurà d'ajornar, però el dia d'avui serà gran a Liverpool. Després de 30 anys tornarà a aixecar el títol de Lliga. Ho farà en una cerimònia sense públic, però solemne, al final del partit contra el Chelsea, cap a 11:45 de la nit en un escenari muntat a la grada mítica de Kop. Entregarà el trofeu un dels protagonistes de l'última Lliga del Liverpool, aconseguida al 1990. Una llegenda, Sir Kenny Dalglish. Jürgen Klopp descriu el moment com la culminació d'una de les grans històries del món del futbol. Un moment sublim, una emoció compartida entre l'afició del Liverpool. Anglaterra, però, preocupa que repeteixi fessin les celebracions multitudinàries de finals de juny per la situació de pandèmia. El cap de policia de Merseyside, Andy Cook, adverteix que desplegaran uniformats i si hi ha congregacions de persones a l'exterior, la policia actuarà.
Farem una operació policial completa al camp i també als voltants. Els meus oficials prendran mesures si la gent no respecta la distància física i posa en risc altres membres del públic. El club i l'Ajuntament han dit que la celebració ha de ser segura. Com a comunitat entenem el desig de celebració i de mostrar a l'equip l'estima i les ganes d'una festa massiva, però ara no és temps de celebracions.
La celebració de Liverpool es farà en el pitjor moment de l'equip de Klopp. Des que s'han proclamat campions han deixat escapar 7 punts amb 2 derrotes i un empat, més que en les 31 jornades anteriors. Avui s'enfronten al Chelsea, que ve de classificar-se per la final de l'FA Cup i lluita per assegurar-se una plaça de la Lliga de Campions. Això sí, ningú podrà negar al Liverpool la seva anhelada Premier League.
4 minuts i seran les 3 de la tarda. Fa un moment explicàvem amb l'Eduard Solà. Girona, Eduard Solà, bona tarda de nou.
Ah, què tal? Bona tarda.
Que estàvem pendents de com acabava l'enrenou entre el Depor Fuenlabrada i que el Girona estava pendent d'aquesta decisió. Dèiem, no jugarà l'eliminatòria contra l'Almeria demà i diumenge com estava previst. No sabíem quan es jugaria. Ara ja tenim alguna concreció més i és que primer s'haurà de resoldre l'embolic amb el Fuenlabrada.
Sí, és el que dèiem anteriorment, que hi havia la possibilitat que primer s'hagués de jugar el Depor Fuenlabrada i després es donguessin les dates del playoff. Ara ja segur, fons de la federació, doncs ens han explicat que no jugarà el playoff de Sens, entre ells aquesta eliminatòria del Girona a l'Almeria i la del Saragossa contra el Fuenlabrada o l'Elx, fins que no s'hagi decidit el que el comitè de competició digui sobre el Depor Fuenlabrada. Quan hi hagi una data pel Depor Fuenlabrada, que recordem que és el partit que no es va jugar dilluns a l'última jornada de la Lliga regular, després es fixaran les dates pel playoff.
I a més es jugaran els dos, les dues semifinals alhora, no allò de poder jugar primer la del Girona, que no està afectada de moment.
Queda segur i de fet també és el que demanava Quique Cárcel, el director esportiu del Girona, que és el que hem sentit abans.
Vaja, que ja és segur que hauràs d'ajornar les teves vacances. Vinga, Eduard, fins ara.
Adéu.
Demà es disputa la segona ronda del playoff d'ascens a la segona amb la presència de tres equips catalans, el Barça B, el Cornellà i el Sabadell. Al davant trobaran un Badajoz dirigit per l'exdavanter del Racing i del Real Madrid, Pedro Munitis, pel filial blaugrana. El Cornellà i el Sabadell jugaran contra dos equips amb propietaris estrangers, l'Atlètic Balears i la Cultural Lleonesa.
L'equip extremeny va eliminar un altre filial, l'Atlètic de Bilbao B, a la primera ronda, per això l'enfrontament contra el Barça el veuen amb optimisme. Creuen que la seva experiència es tornarà a imposar. L'absència de Riqui Puig i Ansu Fati reforça aquest optimisme. El líder de l'equip és un català, Àlex Corredera, i el capità Guzmán confia a passar ronda.
Tenemos una ciudad volcada también, así que el jueves prepararemos el partido lo mejor posible para hacer un gran partido y poder pasar.
El rival del Sabadell és la Lleonesa. Dos equips que han estat a primera, els arlequinats 14 anys, la Cultural només un. Els propietaris del club són de Qatar. L'entrenador és José María Aira. Antonio Martínez, el capità, diu que el Sabadell és un equip de la leche.
Es muy largo, nos queda a la siguiente partido contra un rival de la leche, con unos jugadores con mucho nombre, con una trayectoria increíble, y bueno, tenemos que mínimo competir y igualar la intensidad que tuvimos ayer. Y luego, bueno, es un partido de fútbol donde pueden pasar muchas cosas, pero tenemos mucha confianza.
El president de l'Atlètic Balears és alemany, Ingo Bollmann. El tècnic és basc, Manix Mandiola. Han donat un nou impuls a un club que enguany fa 100 anys i que ha estat 4 temporades a segona A, on l'any que ve podria coincidir amb el Mallorca. Un vell conegut de l'afició, Luca Ferrone, jugador del Balears, parla del Cornellà.
Yo creo que ya empezamos a mentalizarnos de que el partido el jueves va a ser muy complicado. Es un equipo muy duro, que sabe muy bien a lo que juega y que tiene grandes jugadores como Eloy, pero bueno, yo creo que ya estamos pensando en el partido y tenemos confianza en que las cosas van a salir.
I abans d'arribar a les 3 expliquem que Esther Guerrero va batre ahir el rècord d'Espanya dels 2.000 metres, una marca que estava vigent des del segle passat, concretament des del 1996. La tenia la gallega Julia Vaquero. La va aconseguir a Niça. Ahir Esther Guerrero la va millorar en més de 6 segons i ha deixat el nou rècord en 5 minuts, 47 segons i 81 centèsimes.